Tants models.
Per cert, que l'altre dia estava passant, vaig passar per Plaça de Catalunya, sí, on s'està presentant el nou Samsung Galaxy, o Samsung, vés a saber quin número hi ha.
No sé quin número és.
Amb intel·ligència artificial. És una passada.
Sí.
Si podeu passar-hi, t'ho expliquen tot, com funciona, i és un petit mobile.
És un petit mobile.
Mini mobile.
Molt bé. L'outlet del mobile.
Sí, s'han posat gairebé a la porta de la tienda d'Apple, que dius, bueno...
Mira.
Sí.
Polèmica, eh?
Per provocar.
Bé, per acabar, avisar-vos que pel que fa als Huawei, perquè aquests telèfons mòbils també existeixen, els models que ja no tindran WhatsApp seran el Huawei A100 Mate, o Mate, bueno, s'escriu Mate, el Huawei A100...
A100 Mate, els argentinos, A100 Mate.
El Huawei A100 6749, atenció amb aquest model, i el Huawei A100 D2.
D2.
Llavors, com és evident, hi ha altres models de les marques LG i Sony, que encara també, repeteixo, existeixen, que també entren en aquest pack. Us dic que podeu consultar el llistat complet per internet, que allà circula, i per no dir tots els models. Mm-hmm. Per tant, el que dèiem, tots aquests models dels que us acabo de parlar deixaran de poder fer servir WhatsApp a partir d'aquest mateix divendres, que és quan bueno, s'eliminarà aquesta... o sigui, que tiraran endavant aquesta normativa. Mm-hmm. Llavors, tot plegat respondrà a una mesura per actualitzar-se en aquests nous temps i a les noves normes de seguretat europees, i que cal tenir molt en compte perquè no agafi ningú desprevingut, perquè és el que dèiem abans, sempre hi ha sense WhatsApp.
No, és horrible.
Si et passa a les 6 del matí, has d'anar a treballar o has de fer alguna cosa important, trobaràs una altra manera, però se't complica una miqueta el dia, sí, per tant, sí. Informació de servei.
No, mai més ben dit posar, avui. Exacte, es va posar de moda el Telegram i el Signal, sí, i tot allò, sí, però no ha acabat de funcionar.
No s'arrela del tot, no?
No l'ha desbancat, diguem-ne.
Exacte.
No.
Jo tinc Telegram, però no el fa servir.
Sí, igual.
Allà.
Jo el Telegram me'n recordo que el tenia a l'època que hi va haver totes les manifestacions.
Sí, del procés.
Ostres, és veritat.
Allà es va utilitzar molt, va tenir un boom.
Mm. Però després s'ha desinflat ja.
Ho ha dit ella, eh? Núria Ros. Ho dic pel Tribunal Suprem. Per si... Saps el que et ve dir? En fi, anem a la notícia musical del dia.
Millor, va, que acabarem això amb música, com sempre. Ai,
com m'ha agradat això.
Gallina de piel,
sí?
Ens agrada molt Laura Pausini
molt,
en aquest estudi.
Sí.
Bé, no fa falta que ho digui, però ho diré. El que estem escoltant de fons és Se Fue, un dels singles més mítics de l'artista italiana. Qui, atenció, perquè ha anunciat noves dates per la seva gira mundial.
Home,
i això sempre ens agrada molt, eh?
Mundial.
Sí, abans d'explicar-vos més, deixeu-me recordar que a l'audiència que Laura Pausini a finals del 2023 va publicar Almas Paralelas, un nou àlbum que va arribar acompanyat d'una gira sorpresa per tot el món i que l'ha portat a actuar, atenció, Llatinoamèrica, Estats Units, París, Zúric o fins i tot Madrid, és a dir, ha recorregut part de tot el món, Llavors, és una gira que sembla ser està anant molt i molt bé, està tinguent molt d'èxit, i per això Laura Pausini ha decidit ampliar-ne les seves dates, i per si us interessa, en aquesta ampliació la portarà a actuar a Londres, Itàlia, on, atenció, ha confirmat 7 concerts nous.
Ep.
7. Itàlia, ella és italiana, doncs entenc que té una estima especial.
Ves, no hi vagi,
Jo crec que aniràs més a França, que ho tens una miqueta més a prop, o també tens l'opció d'anar a Suïssa, Alemanya, i per suposat també hi haurà una nova parada a Espanya.
Fixa't.
Per tant, si tenim algun oient molt i molt fan de Laura Pausini, té oportunitat d'anar-la a veure.
I quan acabi la gira se farà una Pausini, no?, per descansar, suposo. Perquè,
bravo.
Si no...
No, a mi sí que m'ha agradat. Sí. Per la rapidesa.
Gràcies.
Sí. Una Pausini. No, has estat bé. No, Joan? No...
Sí, tant.
Sí. En fi, que està molt bé, no?, que hi hagin artistes que puguin ampliar dates de la seva nova gira. És increïble. A Laura Pausini li va molt bé. Jo crec que és una treballadora nata. Mm.
Sí.
Està vivint un moment professional brutal i des d'aquí doncs l'aplaudim.
Sí.
I no ho sé, jo no espero de proposar idees per fer junts. Si algú, no sé, li fa gràcia anar a veure Laura Pausini.
Escolta'm.
Sempre proposo idees que són money, eh? Ja ho veig.
Bueno, el que hi ha. Escolta'm.
En fi, avui tinc... Acabo ja, no? És que amb la Laura Pausini no acabaria mai,
som-hi.
Jo.
Sí,
dic que tinc l'excusa perfecta per acabar la secció amb ella i amb, per mi, la seva millor cançó, almenys la que a mi em recorda una època molt, molt xula de la meva vida, l'època de Física o Química, una sèrie que va triomfar molt, us en recordeu?
Sí.
Aquesta cançó és En canvio no.
Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te espero.
Ràdio Estel. Festival de Música Sacra Quaresma Stabat Mater. El diumenge 3 de març a les 6 de la tarda, concert de la Capella de Santa Maria del Pi de Barcelona amb obres de Joan Ferrer, Pere Riquet i Joan Pujol, entre d'altres. Serà el diumenge 3 de març a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona. Festival de Música Sacra Stabat Mater. Informació i entrades a manallesdesantdaniel.cat, al quiosc Marull de la Rambla de la Llibertat, llibreria Empúries i mitja hora abans del concert a la Catedral de Girona.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència, i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I 11 minuts us ho explicàvem aquest matí a l'informatiu el nou índex de preus dels lloguers que permetrà regular els preus dels lloguers i fer de topall a Barcelona i 139 municipis de Catalunya més entrarà en vigor el dimecres 13 de març. Des d'ahir tots els ciutadans poden consultar l'índex de preus de referència a través del web del Ministeri d'Habitatge, però avui volem explicar-vos com funciona aquest topall als lloguers i com us pot afectar. Per això, tant si sou propietaris com si sou llogaters, atents a les explicacions que ens donarà avui l'advocat expert en dret immobiliari Alejandro Fuentes Lojo. Senyor Fuentes Lojo, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Senyor Fuentes Lojo, primer de tot, aquesta és una mesura que pot funcionar per regular el preu del mercat?
Bueno, és una mesura que reivindiquen una part de la població, és bastant polèmica, doncs perquè hi ha interessos contraposats i això no ho sabrem fins a quin punt doncs, servirà per apaivagar el problema de l'accés a l'habitatge, que és un problema que és molt greu, que realment doncs, preocupa molt a la ciutadania, ha passat a ser un dels problemes més importants de la ciutadania i, per tant, les mesures que s'adoptin doncs, s'haurà de veure a mig termini si són efectives o no, però la realitat és que hi són aquí i per tant les hem d'explicar.
Mm-hmm. Anem per tant a la part pràctica. Eh? Aquest nou índex de referència dels preus del lloguer, com funcionarà? Com s'haurà d'aplicar?
Doncs aquest índex passarà a ser de caràcter obligatori. És un índex que ja es pot consultar a la web del Ministeri d'Habitatge, de Vivienda, de l'Estat, i és un índex que estableix en funció de les característiques del pis, de la ubicació, del barri i tot, doncs una forquilla de preu màxim i mínim que poden negociar en l'arrendatari. I això serà vinculant i, per tant, no es podrà negociar per sobre d'aquest barem. Llavors, tu, realment, aquella forquilla depèn una mica de l'estat de l'immoble, no? La forquilla per la part de baix de l'import baix serà per pisos que no estiguin reformats o que siguin més antics i la part de dalt, doncs, per pisos que tinguin més prestacions i tot, però en qualsevol cas, a diferència de l'índex català que hi havia abans, l'índex català que hi havia el 2020-2021, aquí sí que hi ha una forquilla de negociació de preus, no? Per posar-te un exemple, doncs, pot ser que un pis doncs, que posi el lloguer d'un pis que sigui de 1.000 a 2.000, i per tant això s'ha afrontat en una negociació, no hi ha un preu màxim establert com a tal determinat, sinó que hi ha una forquilla, a diferència de l'índex català que hi havia abans, en virtut de la normativa de 2020 de contenció de rendes i que va ser declarat inconstitucional en el seu dia. No?
Abans de poder saber com mirem aquesta forquilla, em deia que aquesta negociació serà sempre entre arrendador i arrendatari. Només entre arrendador i arrendatari, ho dic perquè si no podem assumir que la tendència sempre serà per part de l'arrendatari tirar a l'alça de la forquilla, no?
De l'arrendador.
De l'arrendador, exacte.
Bueno, sí, això pot ser una realitat que s'imposi. Evidentment, ja sabem que en aquests casos hi ha una disparitat de poder negociador, no?, entre les parts, com comentes, en la majoria de casos, i per tant, sí, pot ser que s'imposi el tema de la forquilla de dalt. Sí, la forquilla està feta d'alguna forma, això de la forquilla és una qüestió que ha sigut criticada també per part del govern català, en el sentit que precisament pel que comentes, no? I l'argument del Ministeri és que d'alguna forma s'ha de diferenciar aquells pisos que realment estan reformats d'aquells no, i llavors estableixen que per això es fa aquesta forquilla, perquè si no els pisos que fossin més antics valdrien el mateix que els nous, no? I d'alguna forma, doncs clar, evidentment el problema que pot haver-hi és aquest, que després els negociadors doncs, s'hi posarà sempre de dalt. Bueno, ja ho veurem, però pot ser un perill. Efectivament, per això el govern català, quan va fer el sistema d'ingrés català, ja va fixar un preu establert en funció també de les condicions del pis i no deixava aquest marge de maniobra, no? Són diferents sistemes, però hem de tenir en compte que el que s'aplica ara és l'estatal, no el català.
Vostè m'ho explicarà bé, això, que és expert en dret immobiliari. De fet, per això l'hem trucat un dia com avui, però suposo que, feta la llei, feta la trampa, si jo canvio la griferia del pis, reforma feta, no?
Clar, bueno, de fet és per això que es deixa aquesta forquilla, no? Perquè siguin les parts que vegin el pis i que negociïn això, i per tant que l'arrendatari, doncs, si veu que aquell pis realment està en millors condicions o pitjors condicions, doncs acceptarà aquella forquilla per dalt o per dalt, i si no se n'hi ha una altra, per baix o per dalt. Després s'ha de tenir en compte també que a part de l'índex de preus, també l'índex de preus no sempre aplica. Això només és quan ets gran tenidor o quan no hi havia lloguer anterior. Després anirem sobre això. Per tant, també les reformes afecten també al preu màxim quan hi havia un contracte anterior i no eres gran tenidor. Això ho podem explicar també, però vull dir que els efectes de reforma és molt important també, efectes de cada arrendador, s'incentivi per fer reformes, s'estableixen a la llei, que s'establien a la llei per dret a la vivienda, la possibilitat d'augmentar fins a un 10% el lloguer anterior pels que no són gran tenidors, sempre i quan hagin fet reformes durant els últims 2 anys d'accessibilitat, grans reformes o de millora energètica, no? I d'alguna forma s'incentiva doncs, que no ens passi com passava doncs, als anys 70, no? Que l'envelliment del parc immobiliari degut a que les rendes estaven congelades, no? I d'alguna forma s'intenta incentivar a través de diversos mecanismes que es facin obres i que els pisos no es deixin en mal estat per part dels propietaris perquè no hi tenen incentius perquè facin reformes, no?
Anem precisament a això. Com podem saber el preu màxim d'un pis de lloguer segons l'índex de referència de preus?
Doncs és molt senzill. Hi ha una... A la web del Ministeri hi ha un índex, i llavors allà, jo vaig trobar ahir, perquè això es va publicar ahir, allà hi fiques la direcció del pis, i podeu posar a prova, la direcció del vostre pis, poseu la direcció, poseu si té ascensors, no té ascensors, una sèrie de característiques, si té balcó, si no té balcó, i llavors et fa un càlcul de la forquilla, del mínim fins al màxim, en funció de la ubicació. Doncs això són dades que l'administració ha creuat amb Hisenda, dels contractes que es van declarar per Hisenda des de fins a l'any 2022, i amb el registre de propietat i amb altres administracions públiques, i ha fet un estimat del que es podia cobrar segons les zones, segons el barri, no? Uh-huh. I per tant, no és del tot ajustat, perquè realment es fa sobre, perquè es veu, s'ha fet sobre les declaracions de renda 2022, per tenir un decalatge, i per això s'anirà renovant cada any, perquè per actualitzar-lo al preu real de mercat s'han actualitzat les dades aquestes, però és senzill. La taula és com la... No sé si l'índex català l'havíeu vist alguna vegada, és molt semblant, uh-huh. Però tu poses la direcció i poses diverses característiques i en seguida et surt allà la forquilla i el preu màxim i mínim, i això serà el preu màxim que es podrà exigir a partir del moment en què el Ministeri aprovi l'índex de preus de referència amb el BOE i la declaració de zones tensionades a Catalunya que ha demanat Catalunya, no? Que s'acabi la zona, que s'acabin 140 municipis de Catalunya com a zona tensionada, i això a l'espera que es produeixi al març, mitjans de març, doncs fins llavors no serà en vigor, però quan entri en vigor el dia següent ja tots els contractes estaran subjectes a aquest preu màxim, i per tant no es podrà posar preu màxim als contractes nous.
Entenc que no caldrà dades cadastrals, per exemple, en cap cas.
No caldran dades cadastrals? No, jo vaig provar ahir i no... I directament ells ho relacionen ja amb el cadastre i amb la direcció física ja està, però bueno, si fos així no hi ha cap problema. El cadastre és públic, accés gratuït i públic des d'internet, o sigui que tampoc seria un problema que tingui accés a l'identificació cadastral. Però al principi ahir vaig provar i no calien les dades cadastrals. Que les creua directament ja l'administració en el mateix índex. Mm.
Què passa amb els lloguers que ara mateix estan per sobre d'aquest índex?
Doncs aquests lloguers seguiran estant per sobre d'aquest índex, i per tant seguiran fins que acabin els contractes, i per tant tots aquests contractes que s'hagin, perquè ara evidentment són molts els contractes que s'estan firmant ara perquè molts propietaris interessats encara realment tampoc els hi apliqui aquest índex i s'estan firmant molts contractes de contractes que estaven d'alguna forma que havien vençut, però que, no, que les parts no havien firmat cap nou contracte i, per tant, aquests nous contractes seguiran amb el preu baix que s'hagi pactat fins a la seva finalització. No és només aplica per contractes que s'hagin firmat amb posterioritat al moment en què es publica la resolució de declaració tensionada i de l'índex de referència. Mm-hmm. I, per tant, fins llavors aquests contractes són plenament vàlids. És més, és que aquests contractes també poden servir de referència de cara a nous contractes, perquè l'índex de referència no aplica sempre aquest índex de referència com a preu establir. La llei estableix, la llei de dret a la vivenda estableix que si ets gran tenidor, l'arrendador és gran tenidor, que a Catalunya amb ser propietari de 5 pisos o més ja ho ets, val? Si ets gran tenidor, el preu màxim que pots exigir és el menor dels dos, o bé de l'índex del que surt, de l'índex de referència o del contracte que tenies durant els últims 5 anys anteriors. Uh-huh. Per tant, si l'índex de referència està per sobre del preu de contracte que tenies vigent durant els últims 5 anys anteriors, actualitzat a l'IPC, se t'aplicaria aquest segon, al mínim dels dos. I, per tant, no sempre serà l'índex de preu de referència. El normal és que el preu de referència estigui per sota, no? pel que sembla que estigui per sota, perquè jo he vist estar per sota del preu de mercat. I per tant, el normal és que el topall que t'apliqui sigui l'índex de referència. Però si durant els últims 5 anys anteriors al contracte el preu que s'hagués pactat fos inferior a l'índex de referència, doncs el topall que t'aplicaria a tu seria el menor dels dos per beneficiar l'arrendatari nou. Mm. Val? Això si és gran tenidor. Val? Si no és gran tenidor l'arrendador, l'índex de referència no l'aplica si hi havia un contracte anterior, de tal forma que es beneficia d'alguna forma, es vol beneficiar a la persona que no és gran tenidora, dir-li, escolti, si vostè tenia un contracte allà de lloguer anterior, que el preu realment, la renda pactada, fos superior a aquest índex, a vostè no s'ha subjecte a aquest índex i vostè, per tant, pot seguir exigint els nous contractes el preu que tenia anterior actualitzat a l'IPC. D'alguna forma, el que es vol és que no es van tenir doncs, es vegi penalitzat i no tingui que realment ser subjecte a rendes inferiors a les que venia cobrant amb els contractes anteriors. Mm. Això és molt important tenir en compte. Però hi ha una excepció. Si aquell arrendador no gran tenidor no hagués tingut l'habitatge arrendat durant els últims 5 anys, com no hi ha cap contracte anterior, no hi ha cap referència sobre això, llavors sí que l'únic límit que té és l'índex de referència, amb la qual cosa d'aquests sí que estaran subjectes a l'índex de referència perquè no hi ha cap altre barem per de topall. S'entén la idea?
S'entén perfectament tota la idea. Li pregunto a la inversa, tot i que em sembla que ja ho explicava ara mateix, però a la inversa, si algú té un preu per sota de l'índex, pot arribar a pagar el lloguer o mentre estigui vigent el contracte no pot fer-ho, això?
Si algú té un preu... Si l'arrendador té un preu per sota de l'índex...
Sí.
Si l'arrendador té un preu per sota de l'índex, mentre estigui vigent el contracte, seguirà exigint aquella renda. I quan ja faci un nou contracte, si és gran tenidor... estarà subjecte al menor dels dos. I, per tant, si està sota de l'índex, podrà acollir-se a aquest menor preu, efectivament.
Mm. Val. Ara em deia, és una mesura que afectarà a propietaris que tinguin 5 pisos o més, a grans tenidors, etcètera, etcètera. Com sé jo que el propietari té 5 pisos o més?
És fàcil. El registre de propietat figura a la inscripció i el registre de propietat es pot accedir públicament per qualsevol persona. I, per tant, hi ha un índex de localització dels immobles de qualsevol persona. I tu pots saber, pots treure amb una nota del registre per internet, pots localitzar-ho d'immobles i pots el nom de la persona física o de la societat, del titular, i et treu tots els immobles que té a Espanya. Mm. I els treu tots i, per tant, pots treure et surt com una nota de localització amb el qual tens tots aquests immobles. El que passa és que hi ha nota de localització et surten tots els immobles que té, però poden ser finques rústiques, poden ser locals, i, per tant, el que importa aquí és que siguin finques destinades a l'habitatge, i, per tant, habitatges. I, per tant, només computen els que són habitatges, no computa qualsevol tipus d'actiu immobiliari. Per tant, primer, per fer un primer cribatge, es troba aquesta nota de localització dels immobles i després, un per un, s'hauria de treure una nota simple d'un per un per veure quin tipus d'immoble és. Mm. I així sabrà si d'aquests immobles que té, quants en té d'habitatges i, per tant, si són 5, com dic, a Catalunya, ja serà gran tenidor.
Avui li vull agrair a l'advocat expert en dret immobiliari que ens acompanya, Alejandro Fuentes Lojo, que té a bé explicar-nos tot el que es ve a sobre amb aquest nou índex de preu dels lloguers a casa nostra, perquè crec que és una cosa complicada, però que cal entendre molt bé, i em permetrà al senyor Fuentes Lojo que li encara una mica més la troca, perquè trobo que és això, deia, és important entendre molt bé què pot passar, què no pot passar. Si jo sóc propietari de, per exemple, 8 pisos i, per tant, m'he de veure sotmès a aplicar aquest índex i abans que entri en vigor tot plegat dic, escolta'm, abans que m'agafi tot això, jo tinc 8 pisos, escolta'm, amb la meva dona, per exemple, els compartim i tenim 4 i 4 i, per tant, m'estalvio de seguir aquesta llei. Feta la llei, feta la trampa i serveix, o això és frau de llei?
Doncs com tot, doncs evidentment pot haver frau de llei, efectivament si s'ha fet, fet d'alguna forma de forma específica per burlar la norma, doncs hi ha un frau de llei. La finalitat d'aquella distribució d'aquella distribució dels immobles entre la teva dona i tu s'ha fet amb, efectivament per amb aquesta finalitat i sense cap altra finalitat, doncs si això s'acredita és frau de llei. El problema aquí és que l'arrendatari tampoc es ficarà aquí, no? El problema és això, és a dir, que no es posarà un plet per demostrar que aquest gran tenidor ho era i que és com tot, no? Aquí el que sí que pot ser és que sigui l'administració que s'hi fiqui, no tant l'arrendatari, sinó que l'administració doncs acabi incoant expedients sancionadors contra aquells propietaris que realment consideri que són gran tenidors, perquè hi ha una gran discussió aquí sobre això. Uh-huh. Perquè, com bé deies, què passa quan, quan l'immoble està en una comunitat de béns, no? Com dius aquí. Escolti, jo aquest pis jo tinc el 50%, o tinc el 20%, perquè el comparteixo amb la meva dona o amb els meus germans. Això com computa? Això no ho diu la llei. La llei diu, escolti, si vostè és titular de 5 o més immobles, o a fora de Catalunya de més de 10 immobles, o més de 1.500 metres quadrats fora de Catalunya, també. Però què passa si jo sóc titular de varis, o tinc un percentatge, tinc una nova propietat, tinc un usufructe? Això no s'ha establert, i per això aquí hi ha moltes escletxes, no? I, per tant, aquí serà l'administració, en el seu cas, qui podrà actuar per la via administrativa sancionadora, amb expedients, d'alguna forma, per evitar aquest frau de llei, no? I veurem si realment, en aquest sentit, doncs, ja veurem si s'aclareix una mica per part també dels tribunals fins a quin punt seran tenidor, perquè això també afecta altres mesures que de procediments de desnonament i això, el concepte de gran tenidor, no? Que queda una mica indefinit a la llei i, per tant, són moltes les formes de poder, reestructurar la propietat o d'alguna forma diluir la propietat en diverses persones, no? I en aquests casos com computa, no? Que és el dubte que hi ha.
I per últim, sí que li voldria preguntar, perquè el nou índex ha d'entrar en vigor el proper 13 de març i des del sindicat de llogateres s'està esperonant la gent a que s'esperi a l'hora de signar nou contracte. Això juga a favor de l'arrendatari?
Clar, sí, el que està passant aquí, que estem veient aquí, és que el que està passant aquí és que hi ha hagut, des de que es va anunciar el problema aquí, jo crec que les coses no s'haurien de fer així, que s'ha anunciat des de fa temps aquest índex, no? Ja portem com un mes que sabíem que aquest índex es anava a aprovar i tot, i clar, això vol dir que no afecta el mercat immobiliari, i d'alguna forma, fins que no s'aprovi això, la gent està nerviosa o està insegura perquè evidentment no es vol vincular amb un contracte a 5, 7 anys o els que siguin, sense a l'espera d'una reforma tan important com aquesta. Per un costat, l'arrendatari vol esperar, com és lògic, a que se li apliquin des de referència, perquè més probable és que estigui per sota dels preus que està negociant i dels que estan actualment, i l'arrendador al revés, l'arrendador apreta per poder realment pactar un contracte ara. I això ho estem veient en el mercat. Llavors, ara està produint una situació molt anòmala al mercat, d'aquesta tensió i també de que molts contractes doncs, no s'estan firmant perquè el secretari diu no, jo m'espero fins que això, i per tant aquest últim mes doncs, hi ha hagut una caiguda de la demanda en aquest sentit. També tots aquests contractes que d'alguna forma anteriors que estaven vigents però que s'estaven d'alguna forma renovant, per el que es diu, per tàcita de reconducció, que vol dir per aquiescència les parts, no? Un contracte que havia finalitzat, no? Que havia finalitzat el període de les pròrrogues i, per tant, havia acabat els 5 anys o 7 anys si és persona jurídica, i el contracte havia finalitzat, havia vençut, però les parts estaven conformes, no?, amb aquest contracte, i l'arrendatari seguia pagant la renda i l'arrendador, doncs, seguia permetint això, no? Fins al punt que, evidentment, l'arrendador diu, no, escolti, o vostè em firma un contracte demà o el faig fora. Bueno. I per què? Perquè no vull esperar, perquè si no m'enganxa la nova llei, i per tant no em vull esperar. I l'arrendatari diu, no, escolti, vostè no té cap pressa i de sobte ara totes les presses per firmar un nou contracte amb una renda que jo que no estic d'acord, i per tant s'estan produint aquestes situacions d'una forma tan anòmales i també tan perjudicials, perquè creen conflictivitat i que poden acabar als tribunals, no? Perquè l'arrendatari que diu, no, jo no li firmo un nou contracte, però tampoc el contracte ja està en vigor, i diu, bueno, pues espera fins que surti la llei i no vol firmar un nou contracte, no? I l'arrendador, d'alguna forma, en la posició contrària per poder no estar limitat al preu del lloguer. Això és el que estem veient aquests dies per aquesta inseguretat jurídica, perquè d'alguna forma s'ha anunciat a bombo i platillo una mesura que no està en vigor, i això afecta, evidentment, els efectes directes al mercat immobiliari, que realment són molt, molt potents, no?, els efectes que té, i fins que no hi hagi la norma i que no estigui tot en vigor, doncs produeix aquestes situacions tan perjudicials pel mercat i també per la rendetari que es veu defens i que diu, escolti, jo no vull firmar una renda que després pot ser que surti per sota i em vinculi aquí a tants anys, no?
Haurem de seguir veient com funciona tot plegat. Alejandro Fuentes, Lojo, advocat expert en dret i immobiliari. De moment, moltíssimes gràcies per fer-nos entendre com pot arribar a funcionar tota aquesta nova llei. Que vagi molt bé, una abraçada.
Vinga, a vosaltres, gràcies. Adéu, bon dia.
Un minut que passa de 9:45 del matí, pendents a aquesta hora de la compareixença des del passadís gòtic del Palau de la Generalitat sobre els pressupostos d'aquest 2024 pactats amb el PSC, a l'espera que els comuns com a mínim s'abstinguin perquè passi aquest procés parlamentari. A veure què n'explica de tot plegat el president aragonès. Anem a publicitat, res, un momentet, i de seguida connectem al Palau de la Generalitat. Fins ara.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Si el meu català és mort...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró.
Molt bon dia.
Bon dia. De moment anem a lo tuyo, eh?
Ah,
en
sí?
Qualsevol moment us dic fins aquí i connectem amb el Palau de la Generalitat.
Jo callo. Quan em diguis prou, callo. No, no dic cap altra paraula.
Anem a la girocleta. Vinga, Olma, què ens explicaràs avui a cap a 2:45 del migdia en aquest programa?
Doncs avui intentarem descobrir com estan vivint els taxistes tot això del Mobile World Congress.
taxi me lo paró. El taxi me lo paró.
Boníssim, eh? Temazo. Temacle. L'hem parat aquí. Ja el clímax de la cançó,
eh?
La
noia estava a punt ja d'aixecar-se i començar-la a cantar. No, parem-la aquí, perquè ens anem a posar una miqueta seriosos.
Mm-hmm. I és que n'hem parlat moltíssim d'aquest congrés, del Mobile World Congress, i és evident que posa potes en l'aire a tota la ciutat.
Tot.
Per no dir a tot el país. O sigui,
ahir estava.
A veure.
Si em permets dir.
Sí.
La sortida del Botafumeiro.
Planíssima.
Si no hi havia cinc furgonetes d'aquelles transfers,
sí,
plenes de xinesos, no n'hi havia cap.
Mira, em saltaré tot el que anava a dir, després ho dic, però és que ara que dius això dels restaurants, he investigat amb tots els restaurants així de quatre coberts, de gairebé estrella Michelin o que s'hi apropin, que estan complerts aquests dies. I porto el llistat, eh?
Vinga.
No n'he anat a cap. Restaurant La Sarte.
La Sarte.
Sí, és un dels grans de casa nostra.
Glòria de Martín Berasategui i Paolo Casagrande. Mm-hmm. Tampoc he tingut el plaer de gaudir dels seus àpats. A l'Estimar. Estimar.
Uh-huh.
I el restaurant Novo. Llavors, aquests resulta que ho tenen tot completíssim aquests dies de congressistes. Fixa't. Que tenen molts calarons. Dit això, aquest any el Congrés espera rebre 100.000 visitants, una xifra gairebé rècord o que s'apropa al rècord. Llavors, amb 100.000 persones voltant per la ciutat, és evident que això de moure's és trencaclosques i és complicat, perquè hem de tenir en compte que han d'anar de l'hotel o del restaurant en qüestió fins al Congrés i tornar i aquestes coses. Llavors, no sé si us recordeu, perquè n'hem parlat, si no fem un petit exercici de memòria, que segur que amb la cosiga dius, ah, sí, és veritat. L'any passat, per exemple, o en altres edicions del Mobile, sempre explicàvem que els taxistes, el sector del taxi, intentava boicotejar aquest esdeveniment. Per què? Doncs per un problema amb les llicències de VTCs, que eren aquests conductors, per exemple, com Uber, Cabify, o inclús els transfers, que són les típiques furgonetes de color grises o negres blindades.
És veritat que a l'hora de fer una vaga tu el que pretens fer és el més soroll possible. Mireu els pagesos aquestes setmanes.
Doncs això mateix. Però aquest any no. Aquest any diem-ne que han millorat la relació sector del taxi Mobile i els taxistes estan treballant, diuen, al 200%. Què ha passat? Doncs mira, crec que hem de callar.
Pere Aragonès, a aquesta hora, des del Palau de la Generalitat, l'escoltem.
Els consensos de Catalunya i, sobretot, a les principals preocupacions i necessitats de la ciutadania. A la lluita contra la sequera, a la necessitat de millorar l'educació, a la creació de llocs de treball i a l'impuls de la llengua catalana, com també la defensa de la sanitat. És una oportunitat per fer realitat les reivindicacions, les demandes àmpliament compartides. Per això, ningú que tingui voluntat real d'avançar es pot oposar a un pressupost que posa tots els recursos del país a millorar la vida de la ciutadania. Des del primer minut del meu govern, l'objectiu ha estat posar el país al dia per fer-lo avançar. Ha estat superar les dificultats de fons i situar-nos en la millor posició per fer un salt endavant. Un salt endavant des del punt de vista social, des del punt de vista ambiental, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista nacional. I portar Catalunya on es mereix. Amb aquesta mentalitat, cada any hem destinat molts esforços i hem treballat per bastir acords perquè els pressupostos fossin una realitat. El pressupost és la millor eina per aprofitar al màxim els recursos que tenim. I en voldríem molt més. En necessitaríem molts més i necessitem, per tant, també posar fi al dèficit fiscal. Però aquests pressupostos ens permeten que la ciutadania de Catalunya tingui més oportunitats. Per tant, hem bastit bons acords pressupostaris. Ens han permès que aquesta legislatura deixéssim enrere les retallades que van malmetre el nostre estat del benestar i, a més, hem mobilitzat més recursos que mai per recuperar la capacitat d'inversió de la Generalitat, que vol dir fer noves escoles, ampliar hospitals, crear nous centres de recerca, construir infraestructures de mobilitat sostenible arreu del territori. En síntesi, més recursos pel país, més drets, més benestar, més oportunitats, més prosperitat. Els millors pressupostos possibles per servir la ciutadania i que ens porten a reivindicar tot el que podríem fer si no tinguéssim dèficit fiscal. Tot el que podríem fer també si tinguéssim totes les eines d'un estat. El pressupost que avui aprovarem és el més alt en la història de la Generalitat de Catalunya. 43.700 milions d'euros al servei de Catalunya, al servei dels ciutadans de Catalunya, que són 2.400 milions més que l'any passat. Un pressupost que, de nou, té una clara prioritat, que és una prioritat social. Però també té una clara voluntat, la voluntat emprenedora, de generar oportunitats per a tothom arreu del país. Ajudem els treballadors i treballadores de Catalunya a tenir una millor feina, els emprenedors a fer créixer les seves iniciatives i els seus projectes, a la comunitat científica a transformar tot el seu coneixement en millores que arriben al conjunt de la societat. Mai abans un govern, a través del seu pressupost, havia destinat tants recursos a reforçar l'estat del benestar, a reforçar la sanitat, l'educació, la protecció social. I mai abans un govern havia destinat tants recursos a impulsar sectors que són absolutament claus pel futur del país, com la indústria, la recerca o el coneixement. Amb aquest pressupost, les partides de salut, d'educació, de serveis socials i d'habitatge hauran augmentat més d'un 30% des de l'inici d'aquesta legislatura. Recursos nous que serveixen per incorporar més professionals sanitaris que mai. I ho necessitem. Ho necessitem als centres d'atenció primària i als hospitals. Però també uns recursos que han servit per reduir al màxim les llistes d'espera. Tenim, doncs, les llistes d'espera més baixes dels darrers 16 anys. Que serveixen també els nous recursos per incorporar nous docents, especialment en l'àmbit de l'escola inclusiva, especialment per a aquells alumnes que necessiten més suport perquè tinguin les mateixes oportunitats que tots. I també recursos específics per impulsar les millores educatives que s'estan treballant d'acord amb els grups parlamentaris, doncs amb el comitè d'experts, i que portarem a terme per posar l'escola al dia. Aquests recursos també van destinats a crear més places de residències per la gent gran, per les persones amb discapacitat, per les problemàtiques de salut mental, i per tant continuar reduint la llista d'espera de la dependència, com han fet en aquest darrer any amb més de 20.000 persones que s'ha reduït. I van destinats també a fer un gran salt endavant en la política d'habitatge del govern de Catalunya, una política d'habitatge ambiciosa al servei de la ciutadania. I el mateix passa amb els recursos que destinem a l'impuls de l'economia. I haver-ho fet durant tots aquests anys i que ho puguem continuar fent expliquen realitats com que avui Catalunya té la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys. El projecte de pressupost segueix apostant per la línia central de la política econòmica d'aquest govern, que és la reindustrialització de Catalunya. I també fem un salt endavant sense precedents en l'àmbit de la recerca. Per primera vegada en la història de la Generalitat de Catalunya, l'àmbit de recerca, desenvolupament i innovació superarà els 1.000 milions d'euros de pressupost, un increment del 63% des de l'inici de la legislatura. I vull recordar que de l'inici de la legislatura fa només 3 anys. Benestar i oportunitats, progrés i prosperitat, accent social, voluntat transformadora i emprenedora. Avui aprovem un pressupost al servei del país i de la seva gent, que de la mateixa manera que volem fer avançar Catalunya, també ens ha de permetre fer front a problemes, a urgències, les més importants que tenim entre mans ara. Com fem front, doncs, a problemàtiques com la sequera, però també com enfortim reptes del conjunt del país, com enfortir l'ús social de la llengua catalana. Quan parlem de pressupost, parlem de moltes xifres, parlem de molts números, però sobretot el que estem parlant és de recursos per millorar la vida de la gent. Cada partida del pressupost es tradueix en el nou centre d'atenció primària, els nous professionals que s'incorporen en l'àmbit de la salut, la millora de les ajudes per a aquells conciutadans del nostre país que estan en situació de pobresa, aquella línia de suport que permet que quan una empresa industrial tanca, se n'hi posa una altra, i per tant mantenim activitat industrial, aquella línia de suport que permet als joves científics del nostre país que no hagin de marxar fora i puguin desenvolupar tot el seu potencial a casa nostra amb els excel·lents instituts de recerca i universitats que tenim. Per tant, avui aprovem un pressupost que no és del govern. És un pressupost del país, perquè és a qui serveix. El millor pressupost
és un pressupost del país, perquè és a qui serveix. Amb aquesta frase ens quedem de Pere Aragonès, que ha remarcat aquests 43.700 milions de pressupost, que ha qualificat el més alt de la història de Catalunya, història recent de Catalunya. Mai abans un govern havia destinat tant a indústria, recerca i coneixement, ha dit el president de la Generalitat, que també ha destacat aquest 30% més de pressupost en sanitat i educació, diu, per reforçar doncs aquests dos punts clau de la societat catalana, però també que espera una política d'habitatge ambiciosa. Pere Aragonès, que segueix parlant de tot plegat, si diu alguna cosa més destacat, doncs ho escoltarem, com sempre, als butlletins horaris d'aquesta emissora. Abans, però, hi ha hagut també, de fet, hi està ben en directe, sessió de control al Congrés dels Diputats. Per tant, des de Palau de la Generalitat anem cap a Madrid, perquè ja hi ha hagut el cara a cara entre Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Núñez Feijó. Núñez Feijó ha dit això.
Usted lo sabía, al menos desde hacía más de 3 años. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política.
Evidentment, Núñez Feijóo, que marcava una jornada de sessió de control al Congrés dels Diputats, preguntant i acusant el Partit Socialista de corrupció després del cas Koldo, després que aquest cas saltés a la llum. Pedro Sánchez no s'ha quedat callat, evidentment, i ha contestat a Núñez Feijóo.
Este es un gobierno que no tapa la corrupción. Es un gobierno que combate la corrupción cara a cara, y lo hace no con discursos vacuos, como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones. Todo lo contrario a lo que hacen ustedes.
Aquest ha estat el més destacat del cara a cara entre Núñez Feijóo i Pedro Sánchez. Segueix aquesta sessió de control. També, si hi ha més coses destacades, als butlletins informatius n'informaran els nostres companys de tot plegat. Abans, però, Lifestyle.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, per on passa aquest lifestyle?
A veure, avui us... És complicat dir lifestyle, eh?
Sí, sí, sí.
Poc se'n parla. Mireu, avui us porto els consells definitius per curar el mal de cap sense la necessitat de prendre un medicament.
Ep. Ah, perfecte.
M'agrada això.
Molt natural,
i escolta'm,
els nostres amics de Marnis.
Això li,
no?,
servirà també molt a la nostra productora, flamant productora.
Yolanda.
La Yolanda.
Sí, Yolanda. Sí, sí, sí.
A més, avui...
Crec que ella no es medica mai, eh?
No. I a l'Anna no li agraden els medicaments, els antimedicaments.
Us dic una cosa, aquests consells avui són genials perquè fa un dia...
Rúfol.
Sí, sí, d'aquest de núvol al cap.
I això a vegades fa venir mal de cap, mal de genoll, no? Surten com tots els mals. Per tant, consells importants i de gran servei si tenim en compte que gairebé el 50% de la població espanyola, atenció, 50%, pateix algun tipus de mal de cap segons dades recents de la Societat Espanyola de Neurologia. Mm. Estem parlant de la meitat de la població. Segur que vosaltres heu patit mal de cap més d'una vegada.
Sí, home, i tant.
Sí, 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 és un clàssic. I una migranyeta també.
Uf, la migranya és més forta, eh?
Sí, 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 sí.
Per tant, a les dades em remeto. El mal de cap existeix, afecta moltíssimes persones i cal trobar trucs que no sempre siguin medicaments per combatre'l. A vegades, sí, jo crec que la societat es divideix entre dos tipus de persones. Les que tenen un petit mal i ja van al medicament, sí, tradicional, que coneixem tots, i d'altres persones que intenten buscar una solució més natural o més del dia a dia per no abusar d'aquests fàrmacs.
És veritat.
Llavors, per tot el que us acabo de dir, avui intentarem ser com el segon grup de persones, no abusar tant dels medicaments.
Val.
Per tant, avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per dir adéu al mal de cap sense medicaments. Sé que
sé que te duele, eh?
Clar, és que fa mal, clar. El mal, sí, de cap. Sí, sí. I et dic una cosa, de seguida anem als consells, però és que tenir mal de cap t'impedeix fer les coses bé.
Impedeix concentració.
Home,
clar,
sí, sí,
perquè
sí,
és
sí,
que
sí,
no,
sí,
no et pots arribar a concentrar.
No,
no estàs sencer.
Per això, anem als consells. Són consells que jo crec que hauríeu de seguir tots, no? La fórmula que sempre parlem al final per aconseguir alguna cosa. I el primer és un clàssic, és beveu molta aigua. Ho haureu sentit a dir alguna vegada, una mala hidratació és sinònim de mal de cap. Mm-hmm. De fet, no ho dic jo, hi ha múltiples estudis que demostren que la deshidratació crònica és una causa molt freqüent de mals de cap causats per la tensió i les migranyes. I a l'altra cara de la moneda, alguns estudis també confirmen que beure aigua alleuja els símptomes del mal de cap de 30 minuts a 3 hores.
Fixa't.
Per tant, atenció al que ens diuen aquests estudis, perquè jo crec que és important, i hidratar-se al final sempre va bé per tot. Per tant, aquest primer consell és molt clau. Cal beure molta aigua i alhora també compenseu menjant aliments amb un alt contingut d'aigua per prevenir aquests mal de caps.
Escolta, important saber que no cal beure només aigua quan tenim set, eh?
No.
Abans, escolta'm, de tant en tant, fer algun glopet.
S'ha d'anar bevent aigua sempre i, sobretot...
Ah, vols dir... És que t'estava entenent que no calia beure aigua, que podies beure altres substàncies.
No, que no cal només beure aigua quan tenim
set.
Ara ja no hauríeu d'estar bevent.
Beure per hàbit.
Sí. I sobretot això, hi ha molts aliments que porten molta aigua, doncs, si no us agrada tant anar fent glops d'aigua, aprofiteu-vos d'aquests aliments. Consell número 2, dormiu. Ep. És la clau, i ho haureu escoltat a dir moltes vegades.
M'agrada aquest consell, eh?
Sí, jo crec que ens el podem aplicar bastant tot sense cap mena de complicació, eh? Mireu, en aquest cas, múltiples estudis apunten que la manca de descans i de son afecten a la salut i en alguns casos poden provocar mal de cap. Per tant, sapiguent això, acostumeu-vos, és que el consell aquí és molt bàsic, acostumeu-vos a descansar i dormir un mínim de 7-8 hores, això també ho hem dit diverses vegades en aquesta secció, i així evitareu tenir mal de caps diaris i rutinaris, que no formi part de la vostra rutina.
Mira com et mira el Jordi.
7-8 hores.
Això ho diuen els experts en son, eh? També diuen...
Jo crec que la majoria del país no dorm 7-8 hores.
No,
eh?
jo ja ho sé. Però potser jo no les dormo i no tinc tendència a patir mal de cap. Però si ets una persona que en té molt, doncs t'hauries de compensar-ho. Si no pots dormir 7-8 hores, que és complicat, compensa-ho amb la migdiada.
Ara.
Sempre s'ha dit que la migdiada ha de ser de 20 minuts, però hi ha un gran expert en el son, el doctor Estivill, és així, que un dia va explicar en un altre mitjà, i estic molt d'acord amb el que va dir, que si tu has passat una mala nit, no et serveix de res fer 20 minuts de migdiada.
Correcte.
Has de fer doncs el que necessitis, no t'estiguis 8 hores dormint a la tarda, però ho pots compensar migdiades.
Ja, el doctor Estivill,
pots fer migdiades.
Que també ha vingut amb aquesta emissora moltes vegades. Una vegada jo li vaig preguntar, perquè també feia un programa matinal fa uns quants anys en aquesta casa, i li vaig preguntar, escolta'm, a l'hora de llevar-se tant d'hora, què és el que va bé per recuperar son? I em va dir exactament això. Ui. La son no es recupera, però sí que podries fer és fer migdiada, perquè si no... aquesta gent que ens llevem tant d'hora vivim amb una mena de jet lag a vegades.
Sí, és així. Per tant, fem cas amb aquests consells del doctor. Llavors, consell número 3, digueu sí a la vitamina B. Això no sé si ho sabíeu, però les vitamines B són un grup de micronutrients solubles en aigua que tenen funcions molt importants pel nostre cos. Exemple, ajuden a convertir els aliments en energia, cosa essencial, importantíssima. I a més, alguna d'aquestes tenen un efecte protector contra els mals de cap. Per tant, no només és que ens aportin energia, sinó que en alguns casos, aïllats, ens ajuden a prevenir aquest mal de cap. Per tant, si sou persones que soleu patir de mal de cap, hauríeu d'incorporar aquests aliments rics en vitamina B a la vostra dieta. I aquests aliments, tranquils, que els consumiu jo crec cada dia o quasi cada dia, són la carn, el peix, els ous...
Cada
llarga
dia, per
llista.
Tant.
Per tant, ajudeu-vos d'aquests aliments, acompanyeu-los bevent aigua, dormiu, i en principi aquests tres consells són bàsics. Llavors, consell número 4, beveu te o cafè amb cafeïna.
Tenim un màster aquí,
amb cafeïna.
Amb cafeïna,
Sí, sí, anem molt bé, aquí anem molt bé. Lo de, lo de dormir no, però lo de prendre cafè...
El cafè sí, ho compensem. Jo no sé si això us ho esperàveu, que parlés de cafè o te amb cafeïna. A mi em va sorprendre bastant quan ho vaig llegir.
Eh?
Doncs bé, els experts asseguren que quan tenim mal de cap, beure begudes amb cafeïna ens poden alleujar el dolor de manera directa. I el per què? És perquè la cafeïna millora l'estat d'ànim, això ho sabem tots, augmenta la tensió i apreta els vasos sanguinis, i tot això pot tenir, senyores i senyors, un efecte molt i molt positiu en els símptomes de mal de cap. Val, és una explicació lògica, que s'entén, però no ho hagués dit mai. Per tant, en comptes de recórrer sempre al mateix medicament, doneu-vos una oportunitat i preneu-vos un te, preneu-vos un cafè, això sí, amb cafeïna, ben calentet, avui que fa fred, i a veure si us marxen els símptomes. Però és el que dèiem a l'inici. Aquests consells aïllats jo no sé si us poden funcionar. Els hauríeu de portar tots, de seguir tots una mica en pac. Per tant, si vosaltres comenceu el dimecres, havent dormit 8 hores, beveu molta aigua durant el dia, heu menjat carn, peix o ou per dinar o per sopar, i a més us beveu 3 o 4 cafès amb cafeïna...
Escolta'm.
Escolta'm, el mal de cap. En riu tant tothom, mal de cap.
Clar, mal de cap.
Llavors, últim consell, per si no us agrada ni el te ni el cafè, dubto que us agradi més, però és un consell, beveu te amb gingebre.
Oh, gingebre. A mi m'agrada molt això.
Atenció, perquè l'arrel de gingebre conté molts components beneficiosos per la salut, com ara antioxidants i substàncies antiinflamatòries. I, per tant, si conté això, significa que és una gran solució per combatre el mal de cap. De fet, atenció, perquè un estudi recent, fet sobre una mostra de 100 persones amb migranyes cròniques, ha acabat demostrant que prendre 250 mil·ligrams de pols de gingebre és igual d'eficaç, atenció, que prendre qualsevol altre medicament convencional. I això són paraules majors, eh?
Ah, sí.
Fixa't.
Aquí tenim la gran solució per deixar de prendre el típic ibuprofè o paracetamol. No sé què es pren en aquests casos, perquè jo mai prenc res.
O sigui, 250 grams... No.
De pols de gingebre.
Mil·ligrams de pols de gingebre és com un paracetamol.
Aquest estudi es va fer, també us dic, la mostra no és molt gran, eh? 100 persones, va demostrar que és igual d'eficaç.
Fixa't.
Per tant, ho podem comprovar. Si no us serveix, doncs després...
Sí, ho deixem estar, però provar...
Jo diria sí a la gingebre, ho provaria i deixaria una miqueta aparcat els medicaments per quan realment ens facin falta de veritat.
Sí, tant, absolutament.
I ja està, fins aquí.
Fins aquí, no.
Ah, no, la fórmula. Ah. La fórmula. Que la fórmula avui és aigua, més descans, més vitamina B, més cafè o té amb cafeïna, més gingebre, igual, adéu mal de cap.
Gràcies, Núria.
A tu.
Quatre minuts i arribarem a les 10 del matí. Refanem de compres.
Bravo, bravo, bravo. Anem de compres. Una cosa que mai no et donarà mal de cap. I si tens algun mal de cap, en plan, ai, que necessito això, això altre, i ara com fas per trobar aquest producte, jo te'l soluciono. Sí. Soc els 200 mil·ligrams de gengibre. Fet persona.
No, mira, el mateix que dos ibuprofens...
Sí.
Si et prens una coqueta d'aquelles de...
Una coqueta de...
De tòfona,
sí.
Li agraden tant a Núria.
Sí, sí, i a mi,
el mateix efecte.
I a mi. El mateix efecte, evidentment. Sí. I tot ho trobareu a Cap Bravo, el vostre supermercat de proximitat, de confiança, amb experiència, tot preparat per vosaltres, pensat pel consumidor, per donar avantatge al consumidor, pensant també en les famílies. Cap Bravo aposta per la diferenciació a través de la salut, com no pot ser d'altra manera.
Bravo.
La producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l'estalvi personalitzat.
Bravo.
No penseu que és un estalvi així...
No, és un senyor
comú,
estalvi.
En comú, de vinga, sí, doncs que vinguin tots i els farem...
Vosaltres recordeu quan anàveu al banc a signar una hipoteca i us donaven un cotxe, un rellotge i...
Exacte, i una coberteria.
Doncs Cap Bravo encara ho fa, això.
Cap Bravo, bueno, és Cap Bravo en aquest... Bueno, adaptat, evidentment, als temps
clar,
que corren.
No, evidentment.
Una cosa que fa Cap Bravo és regalar una cistella.
Veus?
Als nostres oients, a les nostres oients, a qui jugui amb nosaltres, cada setmana, cada setmana... Pim-pam, pim-pam, cabra.
Que dius una cistella qualsevol?
No. Aquest, d'aquest mes, aquesta darrera setmana, és la darrera cistella de febrer, que és detox, amb productes que us ajudaran amb la rutina per als vostres hàbits de salut. Per exemple, tenim la crema de carbassa, la llentia pardina, tot això a la cistella, que és maquíssima, eh? Els espirals amb vegetals, l'espàrrec curt, el suc de pinya...
Espàrrec curt, frapat.
I també, jo crec que és el producte... Sempre trobem un producte estrella, eh? Veritat?
Sempre.
A cada cistella li trobem el punt...
Absolutament.
A un dels productes.
Si podem dir, l'espàrrec curt... No seria l'Stephen Hawking de l'espàrrec.
Home, per tu, tenint en compte la teva fisonomia, és un espàrrec normal, no?
És el meu espàrrec.
I els altres són grans.
Però els altres em sobrepassen.
Jo sóc alta i menjo espàrrec curt, eh?
Veus?
És que
em
ve més de gust.
Però tu,
no em pelaga tant.
Et consideres alta?
Home, bé, mitjana.
Núria Ros és alta.
A veure, no alta com un...
Alta és
com la Torre Eiffel.
Alta és Marta Halke.
No, allò no és...
Núria Ros és estàndard.
Estàndard. Bé, però vull dir, no menjo espàrrec estàndard.
Val, que menges el cul. Tot això venia perquè menja espàrrec cul. I volia participar aportant aquesta dada.
A mi aquesta...
I ha rebut.
A mi que parlis de Cap Bravo a diari em serveix per fer la compra.
És així.
Perquè com que nosaltres, evidentment, no podem participar en això de la cistella...
Evidentment.
Seria molt il·legal.
Evidentment. Seria una cosa amoral.
Doncs això, doncs clar, jo intento fer-me una cistella personalitzada cada dilluns.
Clar que sí.
Hi ha coquetes i... Esparra curt.
Clar que sí.
Va, part de l'esparra curt.
I oli siurana. Ja l'hem esmentat aquest matí.
Boníssim, eh?
Perquè perquè Siurana ja sabeu que és una població amb moltíssimes virtuts, heu de visitar-la el mes de març,
és
com farà l'equip de la caravana, Dop Siurana, i tenen aquest oli que us regalem part de Siurana en la cistella de la caravana.
Wow. Fixa't.
Si que... sin haberlo deseado, me ha salido
regalem...
un pareado.
No, no, us regalem
part de
l'oli de la població més bonica de Catalunya, segons National Geographic.
Doncs,
i sense
vèrtic.
Bueno,
és sí, que, és que, veritablement, perdoneu, però generositat màxima des d'aquest programa i des de Cap Bravo. Per tant, si voleu participar, ja sabeu que cada dia tenim una pregunta sí, per jugar amb vosaltres, una pregunta que heu de respondre, després us recordem com, tot i que segur que ja ho sabeu.
Sí.
I la pregunta avui, va, que és que avui és l'aniversari d'una persona molt i molt estimada per dos de nosaltres.
Ai.
Una persona que ens plena d'esperança de futur.